Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Comencem sumaris d'aquest diumenge 5 de febrer de 2023. Un incendi crema a Tortosa unes 30 hectàrees de vegetació. Aquest matí s'ha pogut ancorar la cua del foc i controlar els flancs, però les ratxes de vent han dificultat l'extinció. A hores d'ara, els bombers donen el foc per estabilitzat. Aquest diumenge ha entrat en vigor la prohibició d'importar qualsevol producte petrolier procedent de Rússia. Marta Gómez, bon dia.
Bon dia, Efren. És una de les represàlies contra el Kremlin acordades pel G7 per la guerra a Ucraïna, que al mateix temps pretén assegurar mercats energètics globals estables.
Durant el mes de gener, les vendes de vehicles han augmentat a Catalunya un 43,5%, només 7 punts menys que el conjunt d'Espanya, segons dades de FECABEM.
Tot i que es tracta d'una dada positiva, el percentatge segueix lluny de les xifres prepandèmia.
En clau cultural, la nit de castells recorda els 30 anys de la consecució dels castells de gamma extra i els 25 de les construccions de 10 pisos i de 9 sense folre.
La gala de premis castellers ha reconegut l'inèdit pilar de 9 amb folre, manilles i puntals dels castellers de Vilafranca com a moment més destacat de la temporada i els moixiganguers d'Igualada com a colla de l'any.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Com dèiem avui, doncs, domini del sol pràcticament arreu. A partir del vespre arribarien alguns núvols alts ja pel nord del país. Temperatura, com dèiem, encara molt alta, però no tant com ahir dissabte. Les màximes quedaran un parell o tres de graus més curtes. Encara, però, molts valors de 16-17 graus a punts del litoral, més baixes, lògicament, a punts del Pirineu i també de l'interior. Demà dilluns, canvi radical en el temps, amb un descens acusat de la temperatura, amb un dia amb nuvolositat variable, nuvolositat que augmentarà i serà abundant en alguns punts més importants, com dèiem, a punts de la meitat est del país, també del litoral i del peritoral, i en aquests sectors esperem precipitacions que afectaria sobretot el quadrant nord-est, però que de forma més aïllada podrien arribar a altres punts del país. La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres. De cara a dimarts continuaríem amb aquesta situació d'inestabilitat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda. Sembla que tenim problemes tècnics. En tot cas, intentarem contactar amb el trànsit a partir de la segona part de l'informatiu. I en esports, en futbol, l'Espanyol no passa de l'empat davant de l'Osasuna i es troba ja a tocar de la zona de descens.
Els blanquiblaus han empatat a 1 gràcies a un gol de Braithwaite i amb remuntada. Amb encara més de mitja jornada per disputar-se, l'equip està només 2 punts per sobre del descens.
A les vies de so, Pau Bertran, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Efraín García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Un incendi a Tortosa afecta unes 30 hectàrees de vegetació. El foc s'ha produït en una zona de muntanya ubicada al Coll de l'Alba. Els bombers de la Generalitat han donat el foc per estabilitzat, tot i que el consideren que encara no està del tot extingit. Connectem en directe amb Dani Camacho des de Canal Terres de l'Ebre. Bon dia, Dani.
Bon dia, així és. La baixada de la intensitat del vent de mestral que ha bufat durant tota la nit ha permès durant l'incendi per estabilitzar a una del migdia. Gairebé un centenar de bombers hi ha treballat des de les 12 de la matinada d'esta passada nit, quan s'ha originat el foc, que de moment ha calcinat gairebé 30 hectàrees. Tot i això, la zona que ha afectat està situada a les muntanyes del Coll de l'Alba i l'incendi ha estat en una vall on ja ha costat accedir. El cap d'emergències de les Terres de l'Ebre, Ricard Expósito, espera donar l'incendi per controlat a última hora d'avui.
És un incendi que va començar al voltant de mitjanit i a hores d'ara, a 3:15, l'hem donat per estabilitzat. Després de treballar pràcticament tota la nit, la previsió és que a última hora del dia el puguem donar per controlat i no el donarem extingit fins que aquests episodis de mestral que tenim ara hagi finalitzat. Durant la jornada de demà segurament que el podem donar per extingit perquè també és un perímetre relativament petit.
El foc ha obligat a desallotjar preventivament a 10 persones. Tot i això, les flames no han afectat a cap casa. Ho explica així l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Rete.
Les seves cases, en principi, no han estat afectades i en aquests moments encara no han tornat fins que bombers no determini que la zona ja és prou segura, per tant, de poder tornar. En aquell moment ja es determinarà que puguen tornar. Estan tots reallotjats en cases de familiars, d'amics, i hem reallotjat com a ajuntament a 2 persones.
Moltes gràcies, Dani. Seguim amb l'informatiu. Aquest diumenge ha entrat en vigor la prohibició d'importar qualsevol producte petrolier procedent de Rússia. És una de les represàlies contra el Kremlin acordades pel G7 per la guerra d'Ucraïna, al mateix temps que representen assegurar mercats energètics globals estables. El G7, és a dir, Estats Units, Japó, Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Canadà, continua així posant traves perquè Rússia pugui finançar la seva pròpia guerra. La nostra companya Gemma Janó n'ha parlat amb un expert per saber com ens pot afectar aquesta nova mesura.
Segons el president de la Comissió d'Indústria Química del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnós, l'abastiment no és un problema, ja que el sistema espanyol d'importacions està molt diversificat. Això sí, hi pot haver variacions en el preu, sobretot ara que la Xina, que és el gran importador mundial de petroli, torna a obrir la seva economia després del pas de la Covid-19. Són declaracions a la xarxa.
Europa importàvem molts productes petrolífers de Rússia. Si els deixem d'importar, hem de buscar alternatives, no? Això a curt plaç, doncs, suposa un desbaratament. Però petroli no en falta. Que pot haver-hi una certa inestabilitat amb els preus? Cert. I que podria haver algun risc de pujada de preus, en particular del gasoil? Podria ser.
Es tracta d'una problemàtica, però amb data de caducitat.
Hi ha alternatives de tipus d'olis reciclats i d'origen biològic, diguem-li. Per una altra part, cada vegada més cotxes s'aniran transformant per ser cotxes, diguem-li, elèctrics. La problemàtica que tenim ara és una problemàtica a curt, mig plaç. A partir d'un cert moment, aquesta problemàtica tindria que desaparèixer.
En el cas de les exportacions cap a tercers països i a partir de demà dilluns, la Unió Europea aplicarà un preu màxim de $100 per barril de dièsel i de 45 en el cas d'altres derivats de petroli.
I el sector automobilístic arrenca l'any amb força. Aquest mes de gener les vendes de vehicles han augmentat a Catalunya un 43,5%, només 7 punts menys que en el conjunt d'Espanya, segons dades del FECABEM, tot i que el percentatge segueix sent un percentatge llunyà al de les xifres de la prepandèmia. La patronal preveu que sigui un any clau per la recuperació del sector. N'informa Erika Palomares.
Les matriculacions de turismes a Catalunya han augmentat el mes de gener un 43,5%. Això es deu en part a les unitats comercialitzades al desembre i que s'han matriculat ara. però principalment es deu al fet que el volum del mercat de l'any passat va ser molt baix a causa de la crisi dels microxips i els problemes amb el transport de vehicles. Jaume Roures, director de FECABEM i del Gremi del Motor.
Totes les previsions i estudis que hem fet de cara a l'any 2023 tenen una tendència a anar recuperant mercat, a anar creixent. Per tant, està dintre de les línies que nosaltres preveníem. Si la indústria aconseguim que es vagi normalitzant en quant a tenir les primeres matèries per acabar tots els cotxes que en aquests moments doncs, tenen dificultats encara per la seva fabricació, doncs, lògicament anirem tenint disponibilitat de producte i anirem entregant aquests cotxes que tenim en llista d'espera que venen arrastrats d'encara de l'any passat.
D'altra banda, la patronal catalana de la distribució d'automoció, FECABEM, alerta de l'antiguitat del parc mòbil. Ara mateix, expliquen, circulen cotxes d'una tecnologia antiga, cosa que comporta una major sinistralitat i unes emissions ambientals més altes.
A partir d'aquest cap de setmana, torna l'ecotaxa per visitar el torrent de la Cabana de Campdevànol.
Les espectaculars imatges dels gorgs glaçats han tornat a esdevenir un efecte crida i això ha fet que l'Ajuntament de Campdevànol consideri imprescindible limitar-ne l'accés per garantir-ne la conservació. L'aforament queda limitat a 400 persones i per accedir-hi s'haurà de pagar una ecotaxa de 6 euros, tot i que els menors de 12 anys en quedaran lliure. Per visitar els gorgs serà necessari fer la reserva a través de la web torrentdelacabana.cat. Cal recordar també que només es pot aparcar a les zones degudament habilitades i, en cas de no complir-ho, les sancions poden arribar als 1.500 euros.
Fa un any i mig es van aixecar les barreres de la majoria de peatges a Catalunya. Un dels quatre que encara queden vigents és el de la C32 Sud, que obliga a pagar quasi 8 euros a l'altura de Sitges, més de 12 si la sortida és més enllà de Segur de Calafell. El govern ha anunciat descomptes a partir del març de fins al 50% pels conductors habituals, però el teixit econòmic i social ho veu insuficient. Per això, aquesta tarda una marxa lenta recorrerà la C32 entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, just en hora punta dels caps de setmana. Ens ho explica la nostra companya Carme Défez.
Els Consells Comarcals del Garraf i del Baix Penedès, els ajuntaments del litoral entre Sitges i Calafell, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, la Universitat Politècnica, sindicats i veïns donen suport a la protesta. Asseguren que el peatge no s'hauria de rebaixar, sinó suprimir per als vehicles que van i venen el mateix dia. Creuen que el peatge és un escull al desenvolupament social i econòmic de les comarques. Marta Verdejo és alcaldessa d'Olivella i vicepresidenta del Consell Comarcal del Garraf.
S'estan rescatant autopistes, que hi ha altres autopistes, que hi ha bonificacions pels residents i per la gent que utilitza recurrentment l'autopista, ha fet que el territori digui prou, perquè a més ens sentim d'alguna manera menys tinguts i enganyats.
L'alternativa a aquesta via és la C31, la de les costes del Garraf, una via sinuosa, plena de revolts, on es fa impossible fer avançaments i que implica 7 minuts més de trajecte. Jaume Casanyes és portaveu de la plataforma Penedès Marítim.
És una carretera desfasada, és una carretera perillosa i poc segura, no? I el que crec que ens mereixem tots els ciutadans d'aquest territori és poder moure'ns d'una manera digna, d'una manera ràpida, d'una manera segura, no?
Els afectats calculen que caldria una inversió de 15 milions d'euros addicionals per eliminar el peatge per als usuaris habituals i asseguren que no esperaran els 16 anys que resten perquè acabi la concessió.
A poc més de 100 dies de les eleccions municipals, repassem quins seran els caps de llista i els partits que es presentaran per ocupar l'alcaldia de la ciutat de Figueres. Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
La cursa electoral per les municipals de Figueres ja ha començat. Els partits que actualment estan al govern ja tenen clars els seus caps de llista. Esquerra tornarà a presentar l'actual alcaldessa Agnès Lladó. Pel PSC repeteix Pere Casellas, mentre que la CUP canvia de cap de llista i com a número 1 presenta Xavier Colomer, amb Júlia Verdera com a número 2. Pel que fa a Canviem Figueres, l'última formació del quadripartit que ha governat Figueres en els darrers 4 anys, el seu cap de llista, Xavier Miel, ha anunciat que ni ell ni la seva formació es presentaran a les eleccions del mes de maig. Els grups que actualment estan a l'oposició, Ciutadans i Junts per Figueres, també tenen clars els seus caps de llista. Héctor Amello i Jordi Masquef repetiran com a candidats de les dues formacions. Pel que fa al Partit Popular, que en els anteriors comicis no va obtenir representació, proposa a Àngela Domènech, que per primera vegada encapçalarà la llista popular en unes eleccions municipals. El 28 de maig, igual que ara fa 4 anys, Vox es tornarà a presentar de nou a les eleccions municipals, ja que ha començat a penjar cartells en diferents punts de la ciutat, però encara no es coneix quin encapçalarà la llista. El coordinador de la formació a la ciutat és Jordi Pipo. En aquestes eleccions també hi haurà noves formacions, com per exemple Figueres Futur, encapçalada per Carles Arbolí, qui ha estat membre del grup municipal de Junts i que actualment està al grup de regidors no adscrits. Els rumors indiquen que també podria haver-hi alguna altra formació ciutadana vinculada al món independentista. La cursa per l'alcaldia de la capital a l'Empordanesa, doncs, ja escalfa motors i probablement, a mesura que s'acosti la data, n'anirem coneixent més detalls.
Un estudi científic liderat per la Universitat de Girona ha volgut posar dades a la violència masclista. Ho ha fet amb el projecte Som Aquí, que ha comptat amb el suport de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. El projecte ha inclòs unes enquestes i la creació d'una guia adreçada a centres educatius per millorar la detecció i la prevenció de la violència masclista. Ens ho explica Joan Massaguer des de Televisió de Girona.
Un 10% dels alumnes catalans pateixen violència masclista a casa seva. Aquesta és una de les conclusions d'un projecte de recerca que ha entrevistat a 3.600 alumnes de centres educatius de Figueres, Tortosa, Vic o Palau d'Anglesola. Unes dades alarmants, ja que segons l'investigador del grup Liberi de l'UDG, Pere Soler, l'enquesta també va posar en evidència que els alumnes saben detectar la violència sexual o física, però que dubten amb altres formes com la violència psicològica, vicària o econòmica.
No és fàcil que els nens ho escriguin i ho diguin que pateixen. I poden haver molts nens que no s'hagin atrevit per temes de por, perquè és una de les coses que hem detectat, i també hi poden haver fins i tot infants de primària que dubtin de si el que estan vivint ho acaba de ser o no. Per tant, és una dada a la baixa, segurament.
La guia Som Aquí proposa 15 mesures per detectar i prevenir la violència masclista a les escoles. Entre aquestes, hi ha la creació d'un programa específic que s'apliqui tant a les tutories com en formacions.
L'hostaleria i el comerç de Palamós reclamen que no hi hagi talls de llum a l'estiu. Valoren positivament que la companyia Endesa s'hagi compromès per a fer inversions necessàries per minimitzar el risc, informa Carles Ribas des de Ràdio Palamós.
Les entitats que representen els sectors de la restauració i el comerç de Palamós demanen garanties que aquest estiu que ve no tornaran a patir apagades elèctriques en plena temporada alta turística. Creuen que en circumstàncies normals el subministrament de llum ja no hauria de ser una preocupació pels empresaris. Jordi Rissec, president del col·lectiu de restaurants.
I és clar que preocupa, perquè evidentment hi haurà més gent i si fa calor doncs els aires condicionats aniran més, que va ser un dels petits problemes, suposo, que va succeir, que hi havia poca demanda, molta demanda per la poca que hi havia. I llavors sí que ens preocupa evidentment, que jo crec que s'ha de tenir o preparat un sistema alternadors per aquests dies, per si pot arribar a passar.
Entre els compromisos d'Endesa per garantir el subministrament en el pic de l'estiu hi ha fer més estacions transformadores, substituir trams de línia elèctrica envellits i garantir que sempre hi hagi un circuit alternatiu en cas que es produeixi alguna avaria.
En clau cultural, la nit de castells recorda els 30 anys de la consecució dels castells de gamma extra i els 25 de les construccions de 10 pisos i de 9 sense folre.
La cerimònia, que es va poder seguir a través de 27 televisions gràcies a la producció de TAC12 i La Xarxa, ha començat amb el lliurament d'un premi especial en reconeixement del primer castell de gamma extra que van carregar els Minyons el 1993. Així recordava el moment Pep Forn, president de la colla, ara fa 30 anys.
Home, érem conscients del que anàvem a fer. El que no sabíem és si es podia fer o no es podia fer, ho havíem vist a plaça, en vam aprendre molt del que havíem vist abans, però jo recordo aquell dia que va haver-hi una mare de canalla que ens va dir això que hem fet no ens ho perdonarà mai ningú.
La gala ha reconegut l'inèdit pilar de nou amb folre, manilles i puntals dels castellers de Vilafranca com a moment més destacat de la temporada. El premi a la colla de l'any ha estat pels moixiganguers d'Igualada. Oriol Soler és l'expresident de la colla igualadina.
Està molt bé mirar-s'ho des de darrere i poder gaudir dels castells des de... No des de darrere, perquè seguim implicats, però la veritat és que jo recomano a tothom que s'involucri amb les juntes i les tècniques de les colles, que és l'experiència més important que es pot tenir dins, dins el món casteller.
D'altra banda, la Tàrraco Arena Plaça ha estat distingida plaça de la temporada. Els castellers de Mollet s'han emportat el Premi Descarregat i la Canalla ha estat guardonada amb el Premi Imatge de la Temporada lliurat per TAC12 i la Xarxa. Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls, ha aprofitat la gala per anunciar que el museu estarà enllestit a la primavera.
Bé, el museu el tenim. Jo vull aprofitar avui que tenim doncs, tants castellers i castelleres del país, dir que la intenció és d'aquesta primavera que pugueu venir a casa vostra, que és el Museu Casteller de Catalunya. Per tant, un goig que aquesta primavera totes les colles castelleres del país puguin venir a veure el museu que és de tots i de totes, aquest Museu Casteller de Catalunya.
Un dels moments més destacats de la cerimònia ha estat el Premi a la Trajectòria, que aquest any ha estat per Quim Vilafranca, membre fundador dels Xiquets de Reus.
Notícies en xarxa. Esports.
L'Espanyol no passa de l'empat davant de l'Osasuna i es troba ja a tocar de la zona de descens.
Els blanquiblaus han empatat a 1 gràcies a un gol de Breathway. Els de Cornellà al Prat van haver de remuntar un partit que se'ls va posar en contra al final de la primera part. Amb encara més de mitja jornada per disputar-se, l'equip està a només 2 punts per sobre del descens. Barça i Girona juguen avui els seus respectius partits.
El Llevant Les Planes s'emporta un punt de la seva visita a Múrcia.
Les jugadores de Ferran Cabello han plantejat aquest dissabte un partit conservador amb l'objectiu de puntuar a domicili davant d'un Alhama, volem dir, en mode supervivència. Tot i la necessitat de sumar punts per allunyar-se de la zona de descens per part dels dos equips, el domini ha estat per les murcianes i això ha fet que el Llevant es replegués buscant el 0-0 final. Gran actuació de la portera Coronado, que ha estat decisiva en més d'una ocasió.
El Barça femení juga aquesta tarda l'últim partit a casa abans de l'aturada per seleccions.
Les blaugranes s'enfronten a un Betis situat a la part baixa de la classificació. D'aconseguir la victòria, es tractaria del triomf número 53 de forma consecutiva. L'objectiu hauria d'estar al seu abast i és que les andaluses no guanyen des de l'11 de desembre. El Barça encara tindrà un partit a Vitòria, volem dir, el proper dia 11, però a l'estadi Johan Cruyff fins al 5 de març.
La penya s'imposa 73-67 al Baxi Manresa en el duel català de l'ACB. El Palau Olímpic de Badalona ha vibrat aquest dissabte amb un partit que ha mostrat una gran igualtat i que ha mantingut la intriga fins a la fi del tercer quart. Ho amplia Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
El Joventut es va endur el derbi català contra el Baxi Manresa per 73-65 en un Palau Olímpic on hi va haver rècord d'assistència aquesta temporada amb 11.194 espectadors. El maig va ser molt igualat durant els primers 35 minuts, però va ser llavors quan una expulsió a Pedro Martínez va ser un preludi del que es vindria després. Els veteraneres van fer un parcial de 17-2 i van trencar el partit enfonsant un equip manresà que a sobre va veure com el Betis guanyava el seu partit i, per tant, es queda en posicions de descens a una victòria de l'equip andalús. El pròxim partit del Joventut serà, precisament, dissabte vinent a la pista andalusa.
En hoquei anem en directe a Arenys, on l'equip local s'enfronta al Barça en partit de l'hoquei lliga masculina. Allà hi tenim el nostre company Jordi Soler per informar-nos de l'última hora. Bon dia, Jordi.
Bon dia. Efectivament, el partit ja ha acabat. L'Arenys Munt cau davant del Barça en la 17a jornada de l'Hockey Lliga. Els d'Enric Aromal rebien el líder a casa i els blaugranes no han fallat. En un partit molt controlat, els d'Edu Castro. S'han imposat la qualitat de les grans estrelles com Joao Rodríguez, Pau Bargalló o Elder Núñez, que han acostat el Barça a la victòria final. Per part dels locals, els esforços no han estat suficients, tot i que els han jugat de tu a tu, han plantat cara a tot un Barça. Fins i tot han disposat de dues penes màximes, però que no han sabut transformar. Finalment, Arenys de Munt, Solar Trèdix 0, Barça 5 en el marcador i 3 punts més per un Barça que es mostra intractable a l'Hockey Lliga.
Moltes gràcies, Jordi. I d'altra banda, derrota del Sant Cugat davant del Liceo per 0-2 en la 17a jornada de l'Hockey Lliga masculina que segueix en zona de promoció de permanència. Ens ho explica Joan Garcia des de Cugat Mèdia.
El Solideu patiu que cursa en 4, ha perdut 0-2 davant el Liceo, el vigent campió de l'hoquei Lliga a la jornada 17 de la competició. Un partit molt igualat, amb dos conjunts que han buscat sempre la porteria rival. El partit ha començat frenètic, amb ocasions per a tots dos conjunts, però el Liceo s'ha avançat primer gràcies a un gol de Bruno Di Benedetto al minut 15. 4 minuts més tard, Arnau Canal ha establert el 0-2, que ha deixat glaçat el pas 2. Amb aquesta diferència, el Lluminós s'ha arribat al descans. A la represa, el Patiu que ho ha intentat, però s'ha trobat un mur anomenat Martí Serra, el porter gallec. Finalment, victòria per al Liceo. El de Joan Carles Badillo continua en zona de promoció de permanència, a 5 punts de la salvació, i la propera jornada visitant la pista al Barça, l'actual líder de la competició.
I empat entre el Voltregà i el Fraga en la jornada d'Hockey Lliga Femenina. Ens en dona més detalls Pep Portet des de Ràdio Vic.
El Club Patí Voltregà Ester Motor i l'Esnec Fraga van empatar ahir a un en un matge amb emoció i ocasions, tot i el marcador curt. Els primers 25 minuts van acabar sense gols, ja que la portera del Fraga, Anna Ferrer, va aturar una falta directa a Berta Ferran als 2 minuts, i entre les porteres i els pals van impedir obrir la llauna. La tònica es va mantenir fins als 5 minuts finals. Vinyetlich va fer el 0-1 per posar el Fraga per davant, gol que va desencadenar el Voltregà, que no va parar fins a empatar ja al darrer minut amb un gol de Maria Anglada. El darrer minut va ser frenètic. Es van viure ocasions a les dues porteries, sobretot dues contres claríssimes dels locals que va treure una imperial Ferrer. Al final, un punt per cada equip, que val el Fraga per continuar quart, però que és poc per un Voltregà que segueix a la zona de perill.
En atletisme, la banyolina Esther Guerrero aconsegueix la mínima dels 1.500 metres per l'Europeu d'Istanbul, de pista coberta. Amb una marca de 4:24.92, s'ha batut el rècord de Catalunya i d'Espanya en la cursa de la milla del míting de Boston. Tot i acabar tercera en la prova, el seu pas pels 1.500 metres ha estat amb un temps de 4 minuts, 6 segons, 63 centèsimes, i això suposa, d'una banda, el seu millor registre personal i, de l'altra, rebaixar 3 segons la mínima per anar a l'Europeu. I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Què esmorzo? Després de tants anys d'educació i conscienciació alimentària, la població segueix sense saber què ha d'esmorzar. Ja hem avançat deixant enrere la mitificada frase d'esmorzar com una reina o un rei, dinar com una princesa o un príncep i sopar com una o un captaire. Hem descobert que l'esmorzar és un àpat més del dia i no el més important, però la indústria alimentària segueix promocionant l'esmorzar de cereals, peça de fruita, que sovint es converteix en un suc natural o, en el pitjor dels casos, comercial i un làctic. Per això, cal seguir treballant per promoure el plat saludable també a l'esmorzar i assegurar l'aportació d'hidrats de carboni complexes, proteïnes i verdures o fruita fresca en aquest àpat del dia. Primer de tot, cal seguir la sensació de gana i respectar-la. No cal començar el dia amb un cafè o un suc i una magdalena perquè han dit que haig d'esmorzar alguna cosa. És millor esperar-se i fer un esmorzar saludable i saciant quan ja es tingui gana. O si falta temps, anticipar-se i deixar-ho a punt la nit anterior. O preparar-se algun esmorzar que es pugui consumir de camí a l'escola o a la feina, com una barreta energètica casolana o un batut natural de fruita de temporada amb llet o beguda vegetal. Així doncs, teniu moltes versions per aconseguir que els esmorzars siguin complets, saciants, saludables i, a més, estiguin deliciosos. Pel que fa als hidrats de carboni complexes, podeu escollir pans integrals de qualitat en format torrada o entrepà, o bé escollir cereals tipus muesli, granola o flocs sense sucres d'addició i amb la seva versió integral, i afegir fruita dessecada com dàtils, orellanes o panses. Per les proteïnes o greixos saludables, podeu escollir les versions d'ou que més us agradin, com remenats, truites, passats per aigua o a la planxa, lactis fermentats, com formatges frescos o tendres, o iogurt o kèfir natural, i afegir fruits secs, llavors o condiments com canyella i cacau. També llegums en format paté, hummus o, fins i tot, cruixents cuits al forn amb espècies. O bé, conserves de peix, com tonyina o sardines, però caldrà vigilar amb el contingut de sal. Finalment, prioritzar la carn blanca al forn, planxa o cuita com el gall d'indi i el pollastre. I com a greixos de qualitat, usar l'oli d'oliva verge o els fruits secs i les llavors crues o torrades sense sal o en format crema. O també olives o el bocata d'aus llescat o aixafat. Per acabar, no us oblideu de les verdures o les fruites fresques. Podeu fer tomàquet, bastonets de pastanaga i cogombrets, o pebrot al verginer o carbassó al forn o a la planxa, o patés vegetals. Per la fruita, podeu fer la peça sencera o tallada o llescada sobre una torrada, o per acompanyar un bol de cereals o un iogurt o fer-ne un batut.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest diumenge 5 de febrer de 2023. Un incendi crema a Tortosa unes 30 hectàrees de vegetació. Aquest matí s'han pogut ancorar la cua del foc i controlar els flancs, però les ratxes de vent han dificultat l'extinció. A hores d'ara, els bombers donen el foc per estabilitzat. Aquest diumenge ha entrat en vigor la prohibició d'importar qualsevol producte petrolier procedent de Rússia. Marta Gómez, bon dia.
Bon dia de nou, Efren. És una de les represàlies contra el Kremlin acordades pel G7 per la guerra a Ucraïna, que al mateix temps pretén assegurar mercats energètics globals estables.
Durant el mes de gener, les vendes de vehicles han augmentat a Catalunya un 43,5%, només 7 punts menys que el conjunt d'Espanya, segons dades de FECABEM.
Tot i que es tracta d'una dada positiva, el percentatge segueix lluny de les xifres prepandèmia.
En clau cultural, la cantant catalana Victòria Riba, Vico, aconsegueix el tercer lloc al Benidorm Fest.
La tianenca ha sumat 129 punts i ha quedat per darrere de la valenciana Blanca Paloma, que serà finalment la representant espanyola a Eurovisió i també de Gonei.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Últim dia de bonança meteorològica pel que fa a aquesta temperatura tan agradable que hem tingut els últims dies. Avui encara, però, gaudirem d'un ambient molt suau. De fet, la temperatura mínima fins i tot avui ha pujat, sobretot a punts de l'Empordà, també de la Vall de l'Ebre i de Ponent. Doncs, com dèiem avui, doncs, domini del sol pràcticament arreu. A partir del vespre arribarien alguns núvols alts ja pel nord del país. Temperatura, com dèiem, encara molt alta, però no tant com ahir dissabte. Les màximes quedaran un parell o tres de graus més curtes. Encara, però, molts valors de 16-17 graus a punts del litoral, més baixes, lògicament, a punts del Pirineu i també de l'interior. Demà dilluns, canvi radical en el temps, amb un descens acusat de la temperatura, amb un dia amb nuvolositat variable, nuvolositat que augmentarà i serà abundant en alguns punts més importants, com dèiem, a punts de la meitat est del país, també del litoral i del peritoral, i en aquests sectors esperem precipitacions que afectaria sobretot el quadrant nord-est, però que de forma més aïllada podrien arribar a altres punts del país. La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres. De cara a dimarts continuaríem amb aquesta situació d'inestabilitat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia Dramo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha una única incidència derivada d'ahir nit, on es va produir una topada entre diversos vehicles, un d'ells un camió. En aquest cas parlem de l'AP7 a l'Aldea en sentit Tarragona, un carril tallat perquè està pendent de ser retirat aquest camió que us comentàvem. A la resta de vies se circula sense incidències. Bona tarda.
Moltes gràcies, Sílvia. I en esports, en futbol, l'Espanyol no passa de l'empat davant de l'Osasuna i es troba ja a tocar de la zona de descens.
Els blanquiblaus han empatat a 1 gràcies a un gol de Brettway i amb remuntada. Amb encara més de mitja jornada per disputar-se, l'equip està només 2 punts per sobre del descens.
A les vies de so, Pau Bertran, a la producció, els serveis informatius de la xarxa, i us parlen Marta Gómez i Efren García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Un incendi a Tortosa afecta unes 30 hectàrees de vegetació.
El foc s'ha produït en una zona de muntanya ubicada al Coll de l'Alba. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís als vols de la mitjanit i s'hi han desplegat 21 dotacions. Aquest matí s'ha pogut ancorar la cua de l'incendi i controlar els flancs, però les ratxes de vent n'han dificultat l'extinció. A primera hora s'ha pogut començar a treballar amb dos hidroavions i un helicòpter i a hores d'ara els bombers ja els donen per estabilitzats. Ricard Expósito és el responsable d'emergències de les Terres de l'Ebre.
És un incendi que va començar al voltant de mitjanit i a hores d'ara, a tres quarts d'una, l'hem donat per estabilitzat. Després de treballar pràcticament tota la nit, la previsió és que a última hora del dia el puguem donar per controlat i no el donarem extingit fins que aquests episodis de mestral que tenim ara hagi finalitzat. Durant la jornada de demà segurament que el podem donar per extingit perquè també és un perímetre relativament petit.
Aquest diumenge ha entrat en vigor la prohibició d'importar qualsevol producte petrolier procedent de Rússia. És una de les represàlies contra el Kremlin acordades pel G7 per la guerra d'Ucraïna, al mateix temps que, per a Atenen, assegurar mercats energètics globals estables. El G7, és a dir, Estats Units, Japó, Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Canadà, continua així posant traves perquè Rússia pugui finançar la seva pròpia guerra. La nostra companya Gemma Janó n'ha parlat amb un expert per saber com ens pot afectar aquesta nova mesura.
Segons el president de la Comissió d'Indústria Química del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnós, l'abastiment no és un problema, ja que el sistema espanyol d'importacions està molt diversificat. Això sí, hi pot haver variacions en el preu, sobretot ara que la Xina, que és el gran importador mundial de petroli, torna a obrir la seva economia després del pas de la Covid-19. Són declaracions a la xarxa.
Europa importàvem molts productes petrolífers de Rússia. Si els deixem d'importar, hem de buscar alternatives, no? Això a curt plaç, doncs, suposa un desbaratament. Però petroli no en falta. Que pot haver-hi una certa inestabilitat amb els preus? Cert. I que podria haver algun risc de pujada de preus, en particular del gasoil? Podria ser.
Es tracta d'una problemàtica, però amb data de caducitat.
Hi ha alternatives de tipus d'olis reciclats i d'origen biològic, diguem-li. Per una altra part, cada vegada més cotxes s'aniran transformant per ser cotxes, diguem-li, elèctrics. La problemàtica que tenim ara és una problemàtica a curt, mig plaç. A partir d'un cert moment, aquesta problemàtica tindria que desaparèixer.
En el cas de les exportacions cap a tercers països i a partir de demà dilluns, la Unió Europea aplicarà un preu màxim de $100 per barril de dièsel i de 45 en el cas d'altres derivats de petroli.
I el sector automobilístic arrenca l'any amb força. Aquest mes de gener les vendes de vehicles han augmentat a Catalunya un 43,5%, només 7 punts menys que en el conjunt d'Espanya, segons dades de FECABEM. Tot i que el percentatge segueix lluny de les xifres prepandèmia, la patronal preveu que sigui un any clau per la recuperació del sector. N'informa Erika Palomares.
Les matriculacions de turismes a Catalunya han augmentat el mes de gener un 43,5%. Això es deu en part a les unitats comercialitzades al desembre i que s'han matriculat ara. Però principalment es deu al fet que el volum del mercat de l'any passat va ser molt baix a causa de la crisi dels microxips i els problemes amb el transport de vehicles. Jaume Roure és director de FECABEM i del Gremi del Motor.
Totes les previsions i estudis que hem fet de cara a l'any 2023 tenen una tendència a anar recuperant mercat, a anar creixent. Per tant, està dintre de les línies que nosaltres preveníem. Si la indústria aconseguim que es vagi normalitzant en quant a tenir les primeres matèries per acabar tots els cotxes que en aquests moments doncs, tenen dificultats encara per la seva fabricació, doncs, lògicament anirem tenint disponibilitat de producte i anirem entregant aquests cotxes que tenim en llista d'espera que venen arrastrats d'encara de l'any passat.
D'altra banda, la patronal catalana de la distribució d'automoció, FECABEM, alerta de l'antiguitat del parc mòbil. Ara mateix, expliquen, circulen cotxes d'una tecnologia antiga, cosa que comporta una major sinistralitat i unes emissions ambientals més altes.
A partir d'aquest cap de setmana torna l'ecotaxa per visitar el torrent de la cabana de Camp de Bànol.
Les espectaculars imatges dels gorgs glaçats han tornat a esdevenir un efecte crida i això ha fet que l'Ajuntament de Camp de Bànol consideri imprescindible limitar-ne l'accés per garantir-ne la conservació. L'aforament queda limitat a 400 persones i per accedir-hi s'haurà de pagar una ecotaxa de 6 euros, tot i que els menors de 12 anys en quedaran lliures. Per visitar els gorgs serà necessari fer la reserva a través de la pàgina web torrentdelacabana.cat. Cal recordar també que només es pot aparcar a les zones degudament habilitades i, en cas de no complir-ho, les sancions poden arribar als 1.500 euros.
I a partir de demà, 6 de febrer, el servei de la R4 de Rodalies es veurà afectat per les obres de l'implantació de l'ample estàndard entre Martorell i Sant Vicenç de Calders en el marc del desenvolupament del corredor mediterrani.
Les obres obliguen a reprogramar el servei de la línia de Rodalies. En una primera fase se circularà en via única el pas per la Granada des d'aquesta matinada i fins al 13 de febrer. De la matinada de divendres 17 de febrer fins al dia 20 i de la matinada del 24 de febrer fins dilluns 6 de març. Els trens amb origen o destinació Vilafranca iniciaran o finalitzaran el seu trajecte a Sant Sadurní. Per garantir la mobilitat, els viatgers disposen de trens amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders i Sant establirà un servei complementari per carretera entre Vilafranca i Sant Sadurní. Els ajustos horaris es concentren als extrems de les línies i faran que el temps de viatge pugui augmentar, segons estimacions de DIF, entre 1 i 8 minuts. La part central de la línia, el tram entre Cornellà-Montcada, mantindrà els temps de viatge actuals. En canvi, s'incrementarà l'oferta amb 23 noves circulacions durant els caps de setmana i festius.
Fa un any i mig es van aixecar les barreres a la majoria de peatges a Catalunya. Un dels quatre que encara hi ha vigents és el de la C32 Sud, que obliga a pagar quasi 8 euros a l'altura de Sitges. Més de 12 si la sortida és més enllà de Segur de Calafell. El govern ha anunciat descomptes a partir del mes de març de fins al 50% pels conductors habituals, però el teixit econòmic i social ho veu insuficient. Per això, aquesta tarda, una marxa lenta recorrerà la C32 entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, just en hora punta dels caps de setmana. Ens ho explica la nostra companya Carme Défez.
Els Consells Comarcals del Garraf i del Baix Penedès, els ajuntaments del litoral entre Sitges i Calafell, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, la Universitat Politècnica, sindicats i veïns donen suport a la protesta. Asseguren que el peatge no s'hauria de rebaixar, sinó suprimir per als vehicles que van i venen el mateix dia. Creuen que el peatge és un escull al desenvolupament social i econòmic de les comarques. Marta Verdejo és alcaldessa d'Olivella i vicepresidenta del Consell Comarcal del Garraf.
S'estan rescatant autopistes, que hi ha altres autopistes, que hi ha bonificacions pels residents i per la gent que utilitza recurrentment l'autopista, ha fet que el territori digui prou, perquè a més ens sentim d'alguna manera menys tinguts i enganyats.
L'alternativa a aquesta via és la C31, la de les costes del Garraf, una via sinuosa, plena de revolts, on es fa impossible fer avançaments i que implica 7 minuts més de trajecte. Jaume Casanyes és portaveu de la plataforma Penedès Marítim.
És una carretera desfasada, és una carretera perillosa i poc segura, no? I el que crec que ens mereixem tots els ciutadans d'aquest territori és poder moure'ns d'una manera digna, d'una manera ràpida, d'una manera segura, no?
Els afectats calculen que caldria una inversió de 15 milions d'euros addicionals per eliminar el peatge per als usuaris habituals i asseguren que no esperaran els 16 anys que resten perquè acabi la concessió.
A poc més de 100 dies de les eleccions municipals, repassem quins seran els caps de llista i els partits que es presentaran per ocupar l'alcaldia de la ciutat de Figueres. Ens ho amplia Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant.
La cursa electoral per les municipals de Figueres ja ha començat. Els partits que actualment estan al govern ja tenen clars els seus caps de llista. Esquerra tornarà a presentar l'actual alcaldessa Agnès Lladó. Pel PSC repeteix Pere Caselles, mentre que la CUP canvia de cap de llista i com a número 1 presenta Xavier Colomer, amb Júlia Verdera com a número 2. Pel que fa a Canviem Figueres, l'última formació del quadripartit que ha governat Figueres en els darrers 4 anys, el seu cap de llista, Xavier Miel, ha anunciat que ni ell ni la seva formació es presentaran a les eleccions del mes de maig. Els grups que actualment estan a l'oposició, Ciutadans i Junts per Figueres, també tenen clars els seus caps de llista. Héctor Amello i Jordi Masquef repetiran com a candidats de les dues formacions. Pel que fa al Partit Popular, que en els anteriors comicis no va obtenir representació, proposa a Àngela Domènech, que per primera vegada encapçalarà la llista popular en unes eleccions municipals. El 28 de maig, igual que ara fa 4 anys, Vox es tornarà a presentar de nou a les eleccions municipals, ja que ha començat a penjar cartells en diferents punts de la ciutat, però encara no es coneix quin encapçalarà la llista. El coordinador de la formació a la ciutat és Jordi Pipo. En aquestes eleccions també hi haurà noves formacions, com per exemple Figueres Futur, encapçalada per Carles Arbolí, qui ha estat membre del grup municipal de Junts i que actualment està al grup de regidors no adscrits. Els rumors indiquen que també podria haver-hi alguna altra formació ciutadana vinculada al món independentista. La cursa per l'alcaldia de la capital a l'empordanesa, doncs, ja escalfa motors i probablement, a mesura que s'acosti la data, n'anirem coneixent més detalls.
Una família de Sant Pere i Sant Pau busca finançament per continuar amb el tractament del seu fill afectat per la síndrome de Gould. Es tracta d'una malaltia minoritària i multisistèmica per la qual pot fallar algun o diversos òrgans al llarg de la vida. Anem fins a Tarragona. Ens ho explica Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
El nen, que es diu Lluís, té 10 anys i per causa de la malaltia, un infart cerebral li va provocar una discapacitat intel·lectual i problemes de visió, llenguatge i mobilitat. Actualment la malaltia no té cura i només hi ha 6 casos a tot l'estat. La família del Lluís ha creat el compte d'Instagram @Lluís_michicovaliente per fer difusió de la malaltia i vendre polseres i arracades per recaptar fons. En una entrevista a l'Espai Tothom de Tarragona Ràdio, Denise Leal, mare del Lluís, fa una crida davant la necessitat de més recursos per investigar les malalties minoritàries.
Es mucho dinero. Cuando toca renovar los bonos, pues nos llegamos a ese mes a los 800 y algo, o sea, una nómina casi. Además, no solo son las terapias, también son los costes. Nosotros somos de Tarragona y lo llevamos al hospital de Barcelona. Entonces, todos los costes de ir para allá, de venir, las gafas, utilizan unas gafas especiales que también valen mucho dinero, ahora una silla de ruedas.
A banda de l'Instagram, la família també ha obert un projecte a la plataforma Teaming, on demanen una aportació mínima d'un euro al mes per ajudar a la recerca d'una cura per la síndrome.
Les obres de pavimentació del passeig del Ter de Ripoll podrien ser una realitat en un termini d'un mes, tot depenent de la climatologia. L'Ajuntament ja ha començat a treballar per millorar l'accessibilitat a l'espai i que aquest pugui ser més transitat. Ho amplia Judit Curós des de Televisió del Ripollès.
L'Ajuntament de Ripoll ha iniciat els treballs per dur a terme la pavimentació del passeig del Ter del municipi. Les obres que aniran des del pont de Calatrava fins al barri de Castelladral tenen l'objectiu de millorar l'accessibilitat en aquest punt i facilitar-ne també el pas. Fins ara el camí era ple de graves i dificultava el trànsit a tothom qui passava, tal com explica Joaquim Colomer, regidor de Territori, Empreses i Sostenibilitat de l'Ajuntament ripollès.
El que volem és que tots els veïns i veïnes doncs, puguin transitar sobre un ferm dur, un ferm doncs, que pugui ser accessible per tots i per totes, amb cotxet, amb caminadors, amb cadira de rodes, etc. i no com fins ara, doncs, que hi havia un tros de graves que era de mal transitar. I, per tant, això doncs, ens permet fer tota la volta a Ripoll, molts veïns doncs, l'anomenen aquesta ronda sud, i que, per tant, doncs, és una ronda, diguem-ne, un trajecte doncs, saludable per veïns i veïnes doncs, que fan servir doncs, per caminar, ja que és una zona completament plana, una zona al voltant del riu, una zona maca i una zona doncs, perfecta per poder disfrutar.
Les obres són finançades pel pressupost municipal i tenen un cost aproximat als 20.000 euros. Està previstes que aquestes finalitzin en un mes aproximadament.
I des de Mataró ens acaba d'arribar una informació d'última hora, i és que han estat detingudes 15 persones aquest dissabte al port de Mataró mentre traslladaven farcells amb una llanxa de gran potència.
Els fets han passat a les 4 de la matinada, com dèiem, d'aquest dissabte, quan s'ha detectat la llanxa que s'acostava al port mataroní a gran velocitat. La llanxa anava carregada amb diversos farcells. Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb diferents efectius de la Policia Marítima i d'altres comissaries de l'Arro, els han detingut al port i, posteriorment, han localitzat la llanxa. Tot el material requisat encara s'està analitzant a hores d'ara i la investigació està a càrrec de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra.
En clau cultural, la cantant catalana Victoria Riba, Vico, aconsegueix el tercer lloc al Benidorm Fest.
me pongo pibón. Pues esta noche pasaré entre tú y yo.
La tianenca ha sumat 129 punts i ha quedat per darrere de la valenciana Blanca Paloma, que serà finalment la representant espanyola a Eurovision i d'Agonei. La gala s'ha celebrat al Palau Lilla de Benidorm, on 2.000 persones han pogut seguir en directe les actuacions dels 8 finalistes. La cançó Noche Entera de Vico ha estat la més escoltada del festival i una de les més encomanadisses. Des de Tiana, la gala s'ha seguit amb atenció des del Teatre Albéniz.
Notícies en xarxa. Esports.
L'Espanyol no passa de l'empat davant de l'Osasuna i es troba ja a tocar de la zona de descens.
Els blanquiblaus han empatat a 1 gràcies a un gol de Breitway. Els del Cornellà al Prat van haver de remuntar un partit que se'ls va posar en contra al final de la primera part. Amb encara més de mitja jornada per disputar-se, l'equip està només 2 punts per sobre del descens. Barça i Girona juguen avui els seus respectius partits.
D'altra banda, el Llevant Les Planes s'emporta un punt de la seva visita a Múrcia.
Les jugadores de Ferran Cabello han plantejat aquest dissabte un partit conservador amb l'objectiu de puntuar a domicili davant d'una lama en mode supervivència. Tot i la necessitat de sumar punts per allunyar-se de la zona de descens per part dels dos equips, el domini ha estat per les murcianes i això ha fet que el Llevant es replegués buscant el 0-0 final. Gran actuació de la portera Coronado, que ha estat decisiva en més d'una ocasió.
El Barça femení juga aquesta tarda l'últim partit a casa abans de l'aturada per seleccions.
Les blaugranes s'enfronten a un Betis situat a la part baixa de la classificació. D'aconseguir la victòria es tractaria del triomf número 53 de forma consecutiva. L'objectiu hauria d'estar al seu abast i és que les andaluses no guanyen des de l'11 de desembre. El Barça encara tindrà un partit a Vitòria el proper dia 11, però a l'estadi de Johan Cruyff fins al 5 de març.
I en bàsquet, la penya s'imposa 73-67 al Baxi Manresa en un duel català de l'ACB. El Palau Olímpic de Badalona ha vibrat aquest dissabte amb un partit que ha mostrat una gran igualtat i que ha mantingut la intriga fins al final de la tercera part. Ho amplia Xavi Ballesteros des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Contra el Baxi Manresa per 73-65 en un Palau Olímpic on hi va haver rècord d'assistència aquesta temporada amb 11.194 espectadors. El maig va ser molt igualat durant els primers 35 minuts, però va ser llavors quan una expulsió a Pedro Martínez va ser un preludi del que es vindria després. Els verdineres van fer un parcial de 17-2 i van trencar el partit enfonsant un equip manresà que a sobre va veure com el Betis guanyava el seu partit i, per tant, es queda en posicions de descens a una victòria de l'equip andalús. El pròxim partit del Joventut serà, precisament, dissabte vinent a la pista andalusa.
Dues victòries i una derrota per als equips catalans a la Lliga Endesa femenina.
L'Uni Girona ja s'ha imposat per un ajustat 72-69 al Casademont Saragossa en un partit complicat. Molt més planer ha estat el camí del Cadí La Seu, que ha guanyat còmodament el Tenerife per 85-54 i ja mira cap a la part alta de la taula. En canvi, qui arribarà a l'aturada de seleccions amb una derrota serà el Barça CBS, que ha perdut a casa per 56-66 davant l'Encino Lugo.
A Reus hi tenim el nostre company Aleix Pérez seguint un altre dels duels catalans de l'hoquei Lliga Masculina i anem en directe per saber-ne l'última hora. Bon dia, Aleix.
Hola, bon dia. Ha sigut un d'aquests partits doncs, que fan afició, la que s'ha viscut al Palau d'Esports, ja per context i per posició de classificació, l'enfrontament al Noi al Reus ja assegurava igualat. I així ha sigut un empat a 4, que la veritat és que reflecteix un duel que ha estat marcat per la intensitat, on que, tot i la qualitat tècnica dels jugadors, no han defugit del contacte físic, menció sobretot per Jordi Bargalló en el Noia i aquest company o pel Reus. Ha sigut un partit, com diem, amb diferents alternances al marcador, amb molt bons minuts de joc pels dos equips, tot i que sembla que al principi de primera part el Noia ha sigut ha sortit amb més empenta a la segona part, el Reus Deportiu ha pres una mica dels seus errors. Tot i així, a falta de 10 minuts pel final, un joc massa conservador dels roig i negres doncs, ha permès que remuntessin aquest 4-2 a favor dels Reus, posant l'empat a l'equip de l'Alt Penedès, quan semblava que ja està tot el peix venut. Ha sigut un gran enfrontament que deixa els reusencs amb el gol a Belaix a favor de la classificació.
Moltes gràcies, Aleix. I d'altra banda, derrota del Sant Cugat davant del Liceo per 0-2 en la 17a jornada de l'Hockey Lliga Masculina, que segueixen, el Sant Cugat segueix encara en la zona de promoció de permanència. Ens ho explica Joan García des de Cugat Mèdia.
El Solideo patiu que cursa en 4, ha perdut 0-2 davant del Liceo, el vigent campió de l'Hockey Lliga, la jornada 17 de la competició. Un partit molt igualat, amb dos conjunts que han buscat sempre la porteria rival. El partit ha començat frenètic, amb ocasions per a tots dos conjunts, però el Liceo s'ha avançat primer gràcies a un gol de Bruno Di Benedetto al minut 15. Quatre minuts més tard, Arnau Canal ha establert el 0-2, que ha deixat glaçat el pas 2. Amb aquesta diferència, el Lluminós s'ha arribat al descans. A la represa, el Patiu que ho ha intentat, però s'ha trobat un mur anomenat Martí Serra, el porter gallec. Finalment, victòria per al Liceo. El Joan Carles Badillo continua en zona de promoció de permanència, a 5 punts de la salvació, i la propera jornada visiten la pista del Barça, l'actual líder de la competició.
En waterpolo, triomf del Mataró davant del Sabadell per 12-13 en un partit molt, molt ajustat. Ho amplia Pau Vituri des de Ràdio Sabadell.
El Mataró es va endur ahir el segon clàssic de la Lliga a la piscina del Sabadell, un triomf basat sobretot en un parcial de sortida de 0-4, tot i que les de David Palma van arribar a capgirar el marcador amb el 9-8, les de Dani Ballart van jugar millor els últims minuts i Cris Noguer va situar el definitiu 12-13 a 55 segons en una acció en què la banqueta local va protestar una possible infracció de 2 metres. De res van servir els 6 gols de la millor ahir de l'Astralpool, Irene González.
Hem començat dormides, elles sabem que és un equip que surt des del principi a tope, sempre tenen moltes ganes de jugar aquests partits i nosaltres crec que hem mancat en aquest sentit de començar així 0-4, com s'ha vist. Després, amb un equip contra el Mataró és molt difícil remuntar, tot i així ho hem fet, però al final sempre hem anat com per darrere.
El triomf mataroní no té conseqüències a la taula. El Natació Sabadell la segueix liderant gràcies a la victòria de la primera volta a la Joan Serra per 7 gols de diferència. Ara tots dos equips se centren en la Champions i en l'anada dels quarts de final. El cap de setmana que ve, Astralpool Roma i Olympiacos Mataró.
En atletisme, la banyolina Esther Guerrero aconsegueix la mínima pels 1.500 metres de l'europeu d'Istanbul de pista coberta. I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest diumenge. Gràcies per acompanyar-nos i que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Almas en pena de Inisherin, una de les principals candidates als Premis Òscar. També Los hijos de otros, una dona sense fills s'enamora d'un home que té una nena petita. I el director M. Night Shyamalan presenta Llaman a la puerta.
A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho.
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero ayer te caía bien.
Colin Farrell i Brendan Gleeson protagonitzen Almas en pena d'Inisherin, nominada a 9 Premis Òscar. Són dos homes que viuen a una remota illa irlandesa, en Parik i en Colm. Un dia, en Colm decideix posar fi, sense explicacions, a la seva amistat. Però en Parik no es resigna i s'esforça per reconstruir la relació, ajudat per la seva germana i un altre amic. Quan en Colm li plantegi un ultimàtum desesperat, els aconteixements es precipitaran.
¿No te gustaría que se cortase uno a ver si solo iba de farol?
No, para nada.
En el peor de los casos, seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos.
Tiene una hija de 4 años.
¿Y se fue?
Le dejó ella. Papá, estás envejeciendo mal.
Ah, Los hijos de otros, la Rachel és una dona de 40 anys sense fills, enamorada de la seva vida, dels seus amics i de les seves lliçons de guitarra. Quan s'enamora de la Lee, també crea un vincle especial amb la seva filla de 4 anys, la Leila. Ella l'estima com si fos seva, però estimar els fills d'altres persones és un risc que val la pena córrer.
Hola, Alice, soy Rachel.
Hola!
Hola, Rachel.
Llaman a la puerta arrenca amb les vacances d'una parella i la seva filla. Han llogat una cabanya lluny de tot i gaudeixen d'uns dies de tranquil·litat, fins que els segresten quatre desconeguts armats que els obliguen a prendre una decisió impossible per evitar l'apocalipsi. Aïllats del món exterior, la família haurà de decidir què fer abans que tot estigui perdut.
Los cuatro estamos aquí para evitar el apocalipsis. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión. Si no lo hacéis, se acabará el mundo.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els bombers han donat per estabilitzat sobre 1:15 d'aquest migdia l'incendi forestal que s'ha declarat de matinada a Vítem, al municipi de Tortosa. L'avís del foc s'ha rebut passats uns minuts de les 12 de la nit a la zona del Mas de Pedereles, al Coll de l'Alba. Els bombers han desplaçat 21 dotacions terrestres al lloc i han pogut ancorar la cua de l'incendi i controlar-ne els flancs. No obstant això, les ratxes de vent a la zona poden provocar que saltin focus secundaris. Segons els primers càlculs, el foc afectaria unes 30 hectàrees de terreny. A primera hora s'ha pogut començar a treballar amb dos hidroavions i un helicòpter, i a hores d'ara els bombers ja el donen per estabilitzat. Ricard Expósito és el responsable d'emergències de les Terres de l'Ebre.
I a hores d'ara l'hem donat per estabilitzat i la previsió és que a última hora del dia el puguem donar per controlat i no el donarem extingit fins que aquests episodis de mestral que tenim ara hagi finalitzat. O sigui, calculem que durant la jornada de demà segurament que el podem donar per extingit, perquè també és un perímetre relativament petit.
Preventivament, aquesta passada nit, unes 10 persones de masies properes a la zona de l'Índia